Hola, bon dia, què tal, com esteu? Déu-n'hi-do, com ha bufat el vent i sembla que continuarà així. Encetem aquest divendres 3 de novembre de 2023 al Penedès en xarxa. Un divendres ventós. Des d'ara fins les 12 us acompanyem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Aulèrdula, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central. I us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i Sílvia Delgado. Si seguiu en aquestes sintonies, qualsevol de les quatre, això és el que anireu escoltant a partir d'ara i fins les 12. D'aquí a uns minutets, el temps amb Marc Paredes, que ja està a punt i entra a l'estudi de seguida. I després de la previsió meteorològica, els esports, la prèvia mínima i ràpida del cap de setmana i l'entrevista avui amb Pere Bàries, tècnic del Noia, que aquest cap de setmana disputa a Portugal la fase prèvia de la Lliga Europea. A 9:45, la primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Tot seguit, després del flash, us convidem a seure-us bé a la butaca i a gaudir amb històries que tenen lloc dalt de l'escenari, perquè vindrà la Clara Cols i ens farà recomanacions teatrals. A les 10 cada dia destinem aquesta estona, aquest espai, a l'actualitat i avui hi presentarem el servei de mediació de l'Ajuntament de Sant Sadurní de la mà de la seva tècnica, l'Esther Martí. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flaix informatiu. I a 11:15, agenda al detall, un parell de recomanacions de cap de setmana. Avui són molt musicals. D'una banda, us parlarem de la Penedès Film Orquestra, que s'estrena aquest diumenge amb un concert a l'Auditori de Vilafranca, que fa dies, setmanes, que ha fet sold out. En parlarem amb el seu director, Pere Gual. I de l'altra, dues propostes del Temporada del Vendrell, el concert de Tempus Trio i Deseo Equilibrio. En parlarem amb els protagonistes de cadascuna d'aquestes propostes. A les 11 també us convidem a seure a la butaca i gaudir de pel·lícules, perquè el Marc Compte ens parlarà de les estrenes d'aquest cap de setmana i també ens farà bones recomanacions del Mos Festival, que està en dansa des d'ahir al vespre i com que hi ha molta, molta teca, el Marc ens ha fet una selecció per gaudir aquests propers dies. A 11:45 cedim els micros als serveis informatius per tercera i última vegada perquè ens expliquin què està passant aquest divendres als nostres municipis. I acabarem parlant de medi ambient amb la Júlia Gómez del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, amb qui posarem el focus en les campanyes de reducció de residus vitals. Així anirà aquest divendres 3 de novembre al Penedès en xarxa. Comencem.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
El vent ha fet acte de presència i és un dels protagonistes de la previsió meteorològica que ens acostarà tot seguit al Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé dius, el vent és un dels protagonistes de la jornada d'ahir i ho seguirà sent durant el dia d'avui fins a aquesta nit, tot i que avui ja ens hem llevat amb un vent més encalmat. Però això no ens haurem d'enrefiar perquè a mesura que avanci el dia, el vent apuntat o de garbí, ja veurem, doncs bufarà amb molta força i, per tant, continuarem en alerta, ja que com ahir doncs, va passar que a Mediona, per exemple, van caure alguns arbres i les carreteres estaven tallades. Doncs bé, aquest vent fins aquesta matinada tornarà a bufar, per tant, precaució, el Servei Meteorològic de Catalunya ha més un avís en aquest sentit, especialment a les comarques del Penedès, on tenim avís alt, per tant, precaució, i el vent de cara a demà doncs, ja quedarà més restringit a les comarques de la Catalunya Central i del Prepirineu. Tret d'això, l'altre protagonista d'aquesta setmana són les temperatures, i és que baixen clarament. A partir de la setmana vinent també tindrem valors d'hivern, per tant, abrigar-nos és el que caldrà, tot i que tindrem un cel força estable. Ja no tindrem les precipitacions d'ahir, que en conjunt van deixar misèria i companyia. Semblava que haurien d'afectar més. En qualsevol cas, doncs, no es van produir aquestes precipitacions tan intenses com esperaven.
Quatre gotes.
Quatre gotes, sí, correcte. És que aquest vent també va fer una mica la guitza i, per tant, doncs, bé, no vam tenir finalment els ruixats que esperàvem. Però aquest cap de setmana estarà marcat per l'estabilitat, un vent que anirà clarament cap a la baixa. Per tant, ja demà doncs, sí que bufarà, però no amb tanta intensitat. Per tant, doncs, hi ha un panorama molt més tranquil i aquestes temperatures que baixaran clarament per sota de la mitjana durant força dies. Per tant, el que caldrà serà abrigar-nos perquè els valors la setmana que ve seran d'hivern. Ja ho podem dir així.
Per tant, ara sí, eh? Canvi d'armari, sí o sí.
Canvi d'armari, sí, sí, sí.
I adredor al llit.
Exactament.
Marc, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Els divendres no serien el mateix sense un dels imprescindibles per encarar el cap de setmana, la nostra prèvia esportiva, on us apropem els partits més destacats en clau Penedès i una entrevista. Avui, aprofitant la fase prèvia de la Lliga Europea d'Hoquei Patins, on hi ha el Noia i el Calafell, conversarem amb el tècnic roig i negre, Pere Bàries. Arrenquem el bloc esportiu anant fins a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs anem ja amb aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana i ho fem en futbol, i és que el Vilafranca rebrà diumenge a les 12 del migdia la visita de la Pobla de Mafumet en la novena jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, cap de setmana important per a les aspiracions de Noia i Calafell a Europa, i és que des d'avui i fins diumenge se celebra la fase prèvia de la Lliga de Campions. El Noia, enmarcat en el grup B amb Tomar, Balongo i Herringen, obrirà la llauna avui a les 8 del vespre enfrontant-se al Balongo. Demà a les 5 de la tarda es mesurarà a l'anfitrió, al Tomar, mentre que diumenge a les 12 del migdia tancarà la fase amb el Herringen. Tots els partits a Tomar, on els de Pere Bàries hi van arribar ahir. El Calafell, per la seva banda, exerceix d'anfitrió del grup D, on es veurà les cares amb Reus, Zarzana i la Vendent. Els calafellencs s'estrenen avui a les 7 de la tarda amb el Reus. Demà, a les 4 de la tarda, s'enfrontaran els Zarzana, mentre que diumenge a les 11 del matí tancaran la fase amb la Vendent. I aquest cap de setmana també, tercera jornada de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vendrell i Vilafranca al grup nord. El Vilafranca rebrà demà a les 8 del vespre la visita del Sant Feliu, mentre que mitja hora més tard, a 8:45 del vespre, el Vendrell visitarà el Tordera. I després d'apropar-vos aquesta prèvia pel cap de setmana, anem ja amb l'entrevista de la jornada, uns minutets que avui compartim amb el tècnic del Noia Freixenet. Pere Bàries, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, Pere, aquest cap de setmana arrenca aquesta fase prèvia de la Lliga Europea, una fase que en el vostre cas jugareu a Portugal, on hi sou des d'ahir a la tarda. Però abans d'endinsar-nos una mica en aquesta fase prèvia, en aquesta Lliga Europea. Anem a fer balanç d'aquestes primeres setmanes de la Parlem Hockey Lliga, un inici brillant del Noia, i si et sembla, comencem amb aquesta darrera victòria del cap de setmana passat a Reus i també l'importantíssim punt de fa dues setmanes a casa amb el Barça.
Sí, penso que estem en un bon moment, però més que de joc, penso que estem en un bon moment competitiu. L'equip s'ha posat el mono de treball i evidentment, com que encara ens falta molt per créixer com a equip, per acabar d'integrar perfectament totes les peces. Sí, és cert que l'equip s'ha posat en mono de treball i està competint molt bé, està concedint molt poques errades no forçades, està estadísticament, doncs, el balanç és molt positiu sempre en recuperació o pèrdua de boles, l'equip està molt intens, estan concedint molt poques ocasions als equips rivals i això es tradueix, doncs, en resultats positius, sobretot els dos últims, que a part de ser positius, doncs, són de prestigi, no? El Barça sempre és molt difícil sumar, i a la pista del Reus també, doncs es tradueix en això. Però més que res, jo penso que el que estem fent aquest inici de temporada, sobretot, és competir molt bé. No crec que hagi hagut un partit on nosaltres hàgim realment assolit l'excel·lència en quant a joc, però sí que podem marxar, crec, en la majoria dels casos, molt satisfets de com l'equip s'hi deixa la pell, com competeix, com no regala res, per tal d'aconseguir els 3 punts. Per tant, estem en molt bona línia i sempre és més fàcil corregir l'aspecte tàctic, no?, de millora de joc des de la victòria que des de la derrota.
A més, sumem-li, Pere, potser un tema més anecdòtic, que són aquests gols que estem veient, sobretot en aquestes dues últimes jornades, que estan valent ser dels millors gols de la jornada, per exemple, el de Jordi Bargalló davant el Reus i el d'Ivan Morales a les acaballes del partit amb el Barça.
Sí, el de Jordi és talent pur i simplement el que podem fer jo com a entrenador i els aficionats és treure'ns el barret i aplaudir, doncs, un tros de gol, perquè va ser un golaç. L'altre sí que és més de treball de tàctic, no només d'aquesta temporada, fa moltes temporades que portem, penso, treballant molt bé el 5x4, els jugadors tenen molt clar les posicions que han d'ocupar i com les han d'ocupar, i després, evidentment, necessites el toc final, que és el talent dels jugadors. En aquest cas, doncs, contra el Barça, sí, van fer cas en quant a estructura d'atac, però després ells van aportar el seu granet de sorra per fer una jugada realment excepcional, perquè pràcticament es va ser gairebé tot el primer toc i, a més, culminat amb el gol. Per tant, doncs, fantàstic. Molt, molt, molt content, perquè veus que les coses quan es treballen també surten, doncs sempre és gratificant, això.
N'hem anat parlant també, Pere, les noves incorporacions s'han adaptat molt bé a l'equip.
Sí, però jo penso que encara tenim marge de millora amb totes elles. Segurament el més inesperat, per més desconegut, potser era Ivan Morales, però teníem molt clar el rol que podia ocupar i com ens podia ajudar, i crec que ho està demostrant, tot i que estic convençut que encara ens ajudarà molt més d'aquí a final de temporada, perquè penso que tenim marge de millora amb ell. També l'Humberto, que venia de certa inactivitat els últims mesos amb el Calafell i que ara cada cop està trobant millor el seu nivell, cada cop està trobant més el seu nivell de joc. A Reus penso que va fer un partit gairebé excel·lent, vaig marxar molt content amb el seu rendiment, i després el Xavi Rovira, que no oblidem, doncs, que portava 7 o 8 mesos d'inactivitat, per tant, doncs, sempre costa molt tornar a reenganxar-se a un ritme tan alt com el de l'Hockey Lliga, amb un equip nou, amb companys nous, on sempre costa un temps d'adaptació. El noi, pel model de joc que té, per la manera de jugar, doncs no tothom s'hi adapta ràpid. Penso que el Xavi Rovira està fent esforços per adaptar-s'hi, està tenint segurament menys minuts dels que ell voldria, segur, però estic convençut que també de mica en mica ens anirà ajudant, i per exemple en aspectes molt més concrets com les superioritats. És un jugador, per mi és un jugador clau. Quan parlàvem ara fa una estoneta, no?, uns moments de l'èxit del gol contra el Barça, del 5-4, una part important és l'aportació d'ell des del punt de vista que és esquerrà, que es posiciona molt bé, que troba molt bones línies de passe des d'on el posicionem. Per tant, per mi és una peça imprescindible també.
I anem ja, Pere, amb aquesta fase prèvia de la Lliga Europea. Arrenca avui i durant tot el cap de setmana es disputarà en quatre indrets diferents. En el vostre cas, grup B, Tomar, Portugal, una fase prèvia que disputeu amb l'anfitrió i també amb el Valongo i el Herningen. Una miqueta, quina valoració en fas per començar d'aquest grup?
Sí, d'entrada diria que és un grup molt dur, per no dir que és potser el més dur. És un grup molt dur. Jugar a Portugal sempre és molt difícil, amb pistes molt complicades, a més amb l'anfitrió, actualment líder de la Lliga Portuguesa, per tant, et diria que el grup és molt dur. A diferència del grup de l'any passat, sí, cert, que hi ha el Herringen d'Alemanya, que a priori hauria de ser la ventafocs del grup. No cal que ens en amaguem, això. Aquesta és la realitat. Si no som capaços de guanyar el Herringen, difícilment ens classificarem. Tot i que no ens regalaran res, evidentment, perquè segur que viatgen amb tota la il·lusió del món d'aconseguir alguna victòria i de complicar la vida amb algun equip, segur. Però el nostre objectiu ha de ser, evidentment, sumar els 3 punts del Herringen i després veure el balanç de victòries que tenim tant amb Valongo com amb Tomar, que són els dos rivals clars a batre. L'any passat, a diferència d'aquest grup, és que hi havia 4 equips per classificar-se, perquè Caldes, Noia, Forte i Folònica, i el grup va ser realment molt dur, també. En aquest cas hi ha un equip menys, però no deixa de ser, penso, dur, en el sentit que juga a Portugal, que sempre és molt, és un escenari molt més complicat que no pas a, penso, a Itàlia o altres països.
Us estreneu, Pere, avui a les 8 del vespre amb el Valongo. Demà a les 5 de la tarda us enfronteu a l'anfitrió, al Tomar, i tanqueu diumenge a les 12 del migdia amb el Herringen.
Sí, jo penso que el partit amb el Valongo és una de les claus. Aconseguir els 3 punts crec que ens donaria molta tranquil·litat, passaria molta pressió cap a ells. A més a més, hi ha... guanyant amb el Herringen l'última jornada, podria ser que també ens volgués per classificar-nos. Per tant, és molt important començar amb bon peu. Suposo que vindrà molta gent de Valongo, perquè la distància no és gran, però bueno, nosaltres també, fins a dia d'avui, doncs, hem demostrat un equip molt sòlid també fora de casa. Doncs intentarem guanyar avui i a veure amb el Tomar, a veure com ens funciona, com ens va la rotació, el cansament. Hem de gestionar moltes coses, al final són 3 partits en un cap de setmana, que s'ha de tenir en compte molts més aspectes del que seria un partit habitual de d'hoquei lliga.
Suposo, Pere, que tal com arriba a l'equip, anímicament la situació del Noia és molt bona en aquests moments per enfrontar aquesta fase de la Lliga Europea.
Sí, nosaltres arribem, penso que amb molta confiança, amb molta il·lusió, molt animats, pel reforç que sempre et dona els resultats, els últims. Per tant, doncs, penso que l'equip arribarà preparat en aquest sentit, evidentment, com hem comentat abans, amb marge de millora, però suficientment preparat per competir i per classificar-nos. Si no, no hi haurà excuses. El nostre objectiu és classificar-nos i amb això viatgem. També és cert, doncs, que jugues també amb la tranquil·litat que en cas de perdre el premi tampoc és menor, perquè et dona accés a la CERS, doncs intentaríem lluitar a la CERS, però torno a dir, el nostre objectiu és mirar de guanyar, de classificar-nos, si podem quedar primers de grup encara millor, encara que no serveixi de res més enllà de classificar-nos, perquè primer o segon, però sempre a nivell d'orgull i d'esperit competitiu, doncs si podem quedar primers millor que segons, per tant nosaltres viatgem amb aquest objectiu d'aconseguir 3 victòries, amb una pista molt difícil, sobretot amb 2 rivals molt complicats, Valongo i Tomar, amb Herringen, que no ens regalarà res, perquè segur que viatgem tota la il·lusió del món, però torno a repetir, nosaltres no se'ns passa pel cap que altra cosa que intentar classificar-nos.
Comentaves abans, Pere, que segurament el grup del Noia és el més complicat d'aquesta fase. Aprofitem per repassar els altres 3 grups. En el grup A, l'Igualada es veurà les cares amb el Forte, l'Oliveirense i el Deschbach. Aquesta fase jugarà, en aquest cas, a Forte. En el grup C hi ha Porto, Lleida, Noisy i Cutras. Aquesta fase jugarà a Lleida. I la que jugarà el Joan Ortoll la jugarà en Calafell, Reus, Arzana i la Vendent.
Sí, torno a dir, sota el meu punt de vista, per l'escenari on es juga i pels rivals que tenim, el grup més difícil és el grup més dur, és difícil, no sé si dir-ho tu, en aquest sentit sí, és el nostre, juga a Portugal, que és, crec que és l'única fase que juga a Portugal, amb dos rivals portuguesos, més una a la mà, per tant, penso que el nostre grup és molt difícil. Després, evidentment, ningú equip regala res i suposo que tothom es compra cap a casa i dirà que el seu grup també és molt difícil. Des del punt de vista més neutral, et diria que potser el de Forte, si l'Igualada doncs, té ganes de competir, doncs també ho podria ser una miqueta. Però bueno, no... Per mi el més difícil és el nostre, per l'escenari. Nosaltres l'any passat ja vam anar a Forte, és una pista que no és fàcil, però em sembla que per on es juga, el nostre grup és més difícil. I després Reus i Calafell, amb una pista coneguda per ells, per tots els equips, o de poc Calafell, que juga com a local, penso que són clars favorits del seu grup i Porto i Lleida també són clars favorits del seu altre.
Veurem com acaba aquest cap de setmana i esperem. Dilluns està dient que el Noia està en la següent fase de la Lliga Europea. Pere, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Avui fent aquesta valoració, aquest balanç d'inici de l'Hockey Lliga i aquesta prèvia de la fase prèvia de la Lliga Europea. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Molta sort aquest cap de setmana i fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Així sona Now and Then, la nova cançó dels Beatles, que en realitat és una cançó inèdita, recuperada amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí, encetem el repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro.
Vinzeu m'espera accelerar els treballs de cara a la seva obertura un cop s'ha resolt la impugnació sobre el projecte audiovisual. Dijous passat es coneixia la notícia de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació al projecte audiovisual del Museu de les Cultures d'Albi i que finalment reconeix que la Unió Temporal d'Empreses, formada per Oval, Nebraska i Punt TV, és la que ha guanyat el concurs per fer aquest projecte. Un cop coneguda la notícia, el president del Vinzeum, Joan Tarradà, es mostrava satisfet per poder desencallar l'impàs en què es trobava el projecte del nou Vinzeum i començar a treballar en l'elaboració dels audiovisuals que han d'acompanyar la museïtzació. Tarradà es mostra convençut que el resultat final, quan el Museu de les Cultures d'Albi obri portes, el convertirà en un referent. Tot i que encara és complicat ajustar els terminis de cara a l'obertura del Vinzeum, el president es mostrava optimista i apuntava que la intenció és que de cara al maig del 2024 ja es pugui visitar bona part de la instal·lació. El Most fa parada avui a Sant Sadurní. El Cava Centre de Sant Sadurní acull avui a partir de 9:45 del matí un workshop titulat Els reptes de la comunicació del vi, adreçat a professionals del sector del vi i de la comunicació. Es tracta de la primera de les propostes del MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi, a Sant Sadurní. Amb la complicitat dels clústers catalans del sector del vi i de l'audiovisual, enguany el MOST amplia la sessió d'anuncis del vi de la collita 2023 i la converteix en una sessió de treball que connecta les indústries del vi i la comunicació audiovisual. La sessió permetrà conèixer projectes que s'estan realitzant arreu del món i treballar conjuntament per imaginar noves relacions professionals que ajudin a la millora del llenguatge audiovisual del vi. Amb la col·laboració d'Innovi i del Clúster Audiovisual de Catalunya i amb el suport d'Acció i el patrocini de Vilarnau. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha repartit els nous carnets d'alimentadors de gats del municipi, després de l'última actualització de la Llei de Benestar Animal. Aquests són els veïns que tenen permís per donar menjar als gats de les 12 colònies que estan registrades de forma legal. Els carnets han estat entregats per l'alcaldessa Agnès Ferrer i el regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero. Alhora s'han donat sacs de pinso als alimentadors de les colònies perquè puguin desenvolupar la seva tasca. Des del consistori recorden que si alguna persona és alimentadora d'una colònia de gats, cal adreçar-se a l'Ajuntament per registrar-la legalment. Matinal dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix aquest diumenge. Dins de les activitats destacades del programa de dinamització Viu al Parc, el conjunt monumental d'Olèrdola acull aquest diumenge la matinal dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Foix. A partir de 11:15 i fins 12:45, amb Fefe i companyia, es podrà gaudir de farcell de jocs. També s'oferiran tallers familiars a càrrec de Talleret Craft, contes amb Susana Nabó, tallers de Land Art a càrrec d'Areté i mandales amb elements naturals a càrrec de Colinquiet. L'espectacle final de Cluenda serà d'animació musical per totes les edats a càrrec de Fefe i companyia. Un dels atractius de la matinal és que també es podrà participar en el concurs de fotografia que es convoca dins del programa Viu al Parc, amb un apartat específic dedicat a captar instants de la matinal. Les activitats són gratuïtes i hi haurà jornada de portes obertes al recinte de la Seu d'Olèrdola i del Museu d'Arqueologia.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb ganes de teatre, segur que sí. Han baixat finalment les temperatures, bufa el vent. Què hi ha més acollidor i més fantàstic que tancar-te en una sala de teatre i gaudir amb les històries que ens expliquen a dalt de l'escenari? Si aquesta és la vostra, no us perdeu les recomanacions de la Clara Cols, que ha tornat al Penedès en xarxa. Bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia.
El temps juga a favor vostre, oi?
Sí, sí, vulguis o no, aquesta, ara, aquestes èpoques, no, la gent té més ganes de tancar-se, més és que ha sigut com tan abrupte, no, de cop. I a veure si la gent també va de cop a omplir les sales de teatre, que ara mateix hi ha també moltes propostes. Però sí, sí, ve de gust, no?, compartir aquesta estona, ja sigui al cinema o al teatre, un bon concert. Sí, sí.
La Clara, com sempre, remena, sacseja i tria i destria d'aquesta exhaustiva i àmplia cartellera teatral catalana i treu perles i propostes que li semblen interessants i que comparteix amb nosaltres. I avui comencem Catifa Vermella al Lliure.
Sí, sí, sí. Us porto d'entrada un parell de propostes, així format una mica gran. Sempre sabeu que m'agrada remenar per sales més de proximitat, coses poder més petites, però aquesta vegada us porto d'entrada dos projectes grans. Un és del Teatre Lliure, que es diu La Nostra Ciutat, i estan en cartell fins al 12 de novembre. Vull dir que tampoc no us podeu dormir massa.
Això és fins al cap de setmana vinent.
Sí, sí, sí. És una obra, un text que no s'havia estrenat a casa nostra, d'un autor americà que es diu Thornton Wilder, que es va estrenar en el seu dia el 1938. I aquí n'ha fet la dramatúrgia Llàtzer Garcia, que és un autor, bueno, prou jove, estem parlant d'uns 40. Nosaltres l'hem tingut a la Flyhard diverses vegades i d'ell era l'obra La Pols, que a més va guanyar premis, inclús van fer una pel·lícula. Ell n'ha fet la dramatúrgia una miqueta per portar-ho als nostres dies, clar, una obra del 38. Se n'ha de fer una petita revisió, no?, de cara a presentar-la avui en dia. I la direcció és a càrrec de Ferran Utzet, que és un director que no és massa conegut, però ja fa molt temps que treballa, ha fet moltes ajudanties de direcció i també ha dirigit obres, per exemple, en la línia de La Perla, de la Biblioteca de Catalunya. Vull dir, és possible que hagueu vist alguna obra seva al voltant de la companyia de l'Oriol Brogi. I en aquest cas és una obra que es va estrenar el 38 i que compta amb 15 actors i actrius en escena, que això ja és una cosa que d'entrada fa molta patxoca. I la història narra el que succeeix a la vila de Grover's Corner al llarg de 12 anys. És una obra costumista que explica una miqueta la vida de diferents personatges en aquesta ciutat americana, però que una mica el que explicava el director, el Ferran Utzet, era que dintre d'aquesta plàcida, aparentment plàcida, idíl·lica visió, no?, del dia a dia d'aquestes, doncs s'hi amaguen, doncs van cosetes que aniran sorgint, problemes que aniran aflorant, no?, sortint cap a la superfície, i que una miqueta provenen d'un mal que ell diu la llavor del mal d'aquesta societat capitalista, que segons Ferran Utzet és l'individualisme. I l'obra, però, ha fet aquesta dramatúrgia Llàtzer Garcia amb un nou enfocament, donant també protagonisme a personatges que potser no eren tant en l'obra original, no tenien tant de pes, aquí han intentat posar-li una miqueta més, sobretot en els personatges femenins, fent una mirada una mica, ja en clau de gènere, a una lectura, no diríem feminista, però, bueno, posant una miqueta els personatges femenins al mateix nivell que els masculins. I és curiós perquè fins a l'últim acte la sensació és que estàs veient una obra, doncs, molt ben feta, molt correcta, 15 actors i actrius que són meravellosos, amb una història que traspua, bueno, aquest punt idíl·lic, però que cap al final hi ha una narradora, que és la Rosa Renom, l'actriu Rosa Renom, que està tota l'estona fent de narradora així com metateatral, i van passant coses fins que al final desemboca, bueno, sorgeixen uns conflictes, i en el personatge de la Paula Amàlia, que és la Emily, doncs acabarem de veure com es relliga la història. Sorgeixen coses allà que no us puc explicar, però que la tragèdia esclata en aquesta ciutat idíl·lica americana.
És una obra que es representa per primera vegada a Barcelona amb actors professionals, que va ser Premi Pulitzer de Teatre, i que és molt, molt representada a Estats Units. He llegit una dita així simpàtica, que es veu que allà diuen que no hi ha un dia que una companyia, ja sigui amateur o professional, no la porti a escena.
Ostres, no sabia això.
Per tant, allà és molt, molt coneguda, forma part de l'inventari comú.
Que bo, molt
bé. I aquí tenim l'oportunitat de veure-la per primera vegada amb aquesta revisió. I el que també he trobat interessant és que al Lliure hi han funcions que tenen servei de cangur, sobretot el cap de setmana, dissabte i diumenge.
Mira, escolta'm, us ho posen fàcil.
Oi que sí?
I tant, i tant. No, hi ha bastantes sales que darrerament estan proposant aquestes receptes com per conciliar una miqueta millor, i molt bé, no sabia que al Lliure ho feien també, però mira, teniu oportunitats per anar a veure aquesta obra, que tampoc sabia això que era tan representada en territori americà.
Es veu que sí, una mica com el nostre Terra Baixa, sí, sí, o la nostra Auca del Senyor Esteve, una cosa així, no? Ja, diuen això, no hi ha dia que una companyia amateur o professional no la porti a escena. Clar, als Estats Units és molt gran, oi?
Sí, 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 sí.
Però sí, sí, molt coneguda allà.
Fantàstic. Doncs aquí la podeu veure amb un reguitzell d'actors i actrius que a més molt són molt coneguts, amb unes trajectòries i a més amb perfils diferents, edats diferents. Fa molt goig de veure també l'escenografia com es planteja. Vull dir que és una molt bona proposta, si us ve de gust, fins al 12 de novembre.
La nostra ciutat, el Teatre Lliure.
Perquè tots els ulls, tots, es dirigeixen cap al desconegut, el noi que el segueix. Hola! Costa de creure que es tracti simplement d'un noi més. No recordo exactament quan va ser que vaig decidir que Conradin havia de ser el meu amic. Si m'abandonessis encara em quedaria més sol, però no puc suportar la idea que et faci vergonya presentar-me als teus pares.
Això que escoltàvem es diu L'amic retrobat.
Exacte, que és l'adaptació de la novel·la de Fred Ullman, que de fet és una producció que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya crec que la temporada 19-20, i que ara ha fet diferents temporades entremig, també va fer gira, i ara ha tornat al Teatre Goya. I la podeu veure també fins al 12 de novembre. I és l'adaptació d'aquesta novel·la, l'adaptació l'ha fet la dramaturgia el Josep Maria Miró, i la dirigeix el Joan Arquer. I explica aquesta història, una història d'amistat profunda, o sigui, una mica... No sé si heu llegit el llibre, és un llibre bastant conegut,
no.
Que a més a més és l'amistat entre dos joves, un jove jueu i un altre d'una família aristocràtica alemanya, que, o sigui, és la imatge idíl·lica de l'amistat, per sobretot, no? Aquest amor, aquest amic pel qual ho faries tot, no? I ells tenen una relació molt, molt profunda i molt potent, però el context històric i social, no, de l'època abans de la Segona Guerra Mundial...
L'ascens de Hitler al poder.
Exacte. Tot el nazisme i aquella època convulsa, doncs, fa que aquesta amistat, doncs, es vegi embrutada, es vegi perjudicada, doncs, per tot aquest context. I en aquesta ocasió ens l'expliquen amb dos narradors, que són el mateix personatge, però quan és gran i quan és jove. I llavors és el Jordi Martínez, fa de Hans, que és el protagonista gran, el Quim Ávila fa de Hans jove, i aquí han fet un petit canvi d'actors, quan van estrenar-la va fer un altre actor, i aquí hi ha el Max Grosse Magenk, que fa de l'amic de Quim Ávila. I d'alguna manera doncs veiem això, aquest Hans desdoblat, i es veu com es va cuinant a foc lent aquesta amistat tan, tan profunda, i com finalment se l'acaba carregant el context salvatge del segle XXI, no? Però una mica acaba explicant que allò que l'únic que el pot destruir l'odi és l'amor, no?, en realitat, i és vital per poder tirar endavant qualsevol cosa. A més, a nivell estètic és molt bonica aquesta proposta, com està explicada la història, l'escenografia, que la signa la Xesca Salvà, una escenògrafa de les Illes, que fa molt de temps que treballa per aquí a Barcelona, d'una forma molt poètica, amb elements que es transformen, també utilitzen ja música en directe. La dirigeix el Joan Arquer, que de fet ell ha dirigit moltes obres també inclús de teatre, d'objectes, de titelles, i ell és el director, que segur que la recordareu, de la versió de Canto jo i la muntanya balla, que a més va ser molt premiada.
Sí, tant.
I el Joan Arquer té com una sensibilitat molt maca, que ha fet obres familiars, també obres per adults, com és aquesta, però realment li posa aquest toc juganer del teatre, dels elements, dels objectes, que té una sensibilitat molt bonica i transporta i fa que transporti aquesta història en llocs molt, molt tendres, no? I, malauradament, no, sempre aquests temes sempre estan sobre la taula, però ara potser encara més, no, aquests temes de l'odi entre diferents comunitats.
Mira, ara Gaza i Israel, no?
Exacte. I vull dir que sempre acaben sent... com d'actualitat aquestes obres que es van escriure fa tant de temps i que reivindica també això que comentàvem abans, no? De la figura del dramaturg, de qui fa l'adaptació, perquè encara que hi hagi, no? Per exemple, abans, no? La nostra ciutat, una obra de teatre que s'ha representat infinitat de vegades, no? En aquest cas, un llibre, una adaptació d'una novel·la, necessitem una persona, que és el dramaturg o dramaturga, que fa aquest... No pots agafar l'obra tal qual, en moltes ocasions, i simplement representar-la. I la figura del dramaturg, que l'acaba de relligar, o li acaba de donar un sentit sense desvirtuar el que explica la història, doncs és important i també l'hem de reivindicar, no? Però és una proposta molt bonica, l'Amic retrobat. A més, sí, jo crec que és una obra, a més, que pot... No et diria que és familiar, però que pots anar-hi amb gent jove, amb fills adolescents, perquè realment, bueno, l'amistat és un amor tan universal, no? Estem acostumats a veure moltes obres sobre amor de parella, no?
Romàntic,
exacte. Sí. Però l'amor de l'amistat, que a vegades pot ser encara més profund, doncs jo penso que això ens travessa a tots.
El Teatre Goya, l'Amic retrobat fins al 12 de novembre, igual que la nostra ciutat.
Exacte.
Per tant, aquesta setmana i escaig. I ara venen tres propostes que tenen un nexe comú. Quin és?
Exacte, són tres obres que estan en cartellera i que es van sobre temàtica LGTBI+. No sé si em falta alguna lletra més, però ja m'enteneu.
Els delictes d'odi creixen un 3,7% respecte a l'any anterior, però els delictes d'odi per discriminació amb raó de sexe o gènere són els que pateixen un major increment, un 76,6% més que l'any anterior. Segons la Fiscalia, el 0,0084% de les denúncies són falses.
Quina força!
Sí, sí, sí. És una proposta que jo crec que no us deixarà indiferents. És una obra que es diu Pols de Diamant, que la podeu veure a la sala Versus Glòries, també fins al 12 de novembre, que és una obra de Pau Colla, un text de Pau Colla, que en aquest cas el dirigeix a Nelson Valente, que és un director argentí, que fa poc el vam tenir per aquí també nosaltres a la Flyhard amb Sílvia. És un director que treballa molt a Barcelona. I està protagonitzada per Daphnis Baldúz i Albert Salazar, dos actorassos que segur que heu pogut veure, una a l'Oreneta, l'altra a Aca, que explica la història. És, aquest text va sorgir del torneig de dramatúrgia que va participar el Pau Colla. Va començar com un text més curt i el va desenvolupar i s'ha estrenat a la sala Versus. I tracta sobre és un cas de denúncia falsa. D'una denúncia falsa d'una agressió, d'una brutal agressió LGTBI-fòbica. Sorgeix d'un cas real, però llavors Pau Colla l'ha ficcionat com li ha interessat.
Recordo el cas real a Madrid.
Sí, 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 que es va fer, no? I es va fer viral.
Molt viral. Els mitjans li van dedicar molta atenció, sí, sí.
Doncs a partir d'aquest cas, ell fa una obra sobre, bueno, què passa quan s'acaba preguntant si una presumpta denúncia falsa pot desacreditar el patiment de tot un col·lectiu, no? Primer vegades, no?, preguntar-nos com és que algú pot arribar, no?, de dir com és que algú pot denunciar falsament, no?, o pot generar una mentida d'aquest nivell. I després el mal que fa això, no?, diguéssim, a les denúncies reals, que en el fons són, crec que les denúncies falses en general, també, jo què sé, de violència de gènere, estan com, inclús estan allò totalment numerit, no sé com dir-ne, que ho tenen tot controladíssim, i crec que són 0,008% de
ínfimes.
Denúncies són falses. Però clar, et surt una d'aquestes tan grosses i
fa mal.
Fa molt de mal i desacredita a moltes altres que són reals, no? Ell parla sobre aquest tema i ho fa d'una forma molt, ja ho heu sentit, molt amena, molt de ritme, i és una proposta que ens fa rumiar i que a més els altres actors estan estupendos. Vull dir que us recomano moltíssim d'anar-la a veure.
Juga la carta de les emocions, no? Mm. De fer-te viure, tant des d'una banda com des de l'altra, emocionalment.
Exacte.
Aquest patiment.
I suposo que aquella cosa, no?, que a vegades ens hem preguntat, de dir, recordo també el cas, no?, no recordo el nom ara, que era el president dels Amics de
Mauthausen, la Miquel de Mauthausen,
que va resultar que ell no hi va ser mai.
Estafador.
I que penses, en quin moment algú... Tots hem dit alguna mentida, no? I a vegades sí, ens ha fet alguna mentida.
I a vegades es fa grossa.
Es fa grossa i penses, en quin moment aquesta persona, no?, es va veure dintre d'aquesta història i ja no en va sortir. Igual s'ho va acabar creient i tot, no? Jo què sé. I penses, com arriba algú a aquest nivell, però clar, passa això.
Aquesta és la primera proposta sobre temàtica LGTBIQ+, Plus de Diamant, a la Sala Versus Glòries fins al 12 de novembre. I l'altra és una estrena d'ahir.
Sí, 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 que també és del Pau Coy. El Pau Coy és el dramaturgo de moda. Sí, que la vam estrenar a la Sala Fleischer, que es diu Cavallet de Mar o El peix invisible, que és un monòleg molt bonic, molt petit i molt honest.
I molt premiat.
Sí, exacte. El text té dos premis a les Balears.
Oi que sí?
Sí, 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 a Calvià i Andratx. I bé, parla sobre... Mira, us ho explico ràpidament. El Martí, que és el protagonista, té 20 anys i fa un any que va iniciar la seva transició i es va començar a administrar testosterona per modificar el seu cos. Però resulta que un dia va recollir unes proves d'unes analítiques i descobreix que està embarassat de 3 setmanes. Aquesta és la premissa.
Hosti.
I llavors, aquí, què passa amb tot això? És una obra que parla sobre els embarassos adolescents no desitjats, però també parla una miqueta dels cossos dissidents, de tota mena de cossos, i aquí és on l'obra també esdevé com universal, no? Perquè sí que parla del cos trans, que no estem acostumats a veure i que a vegades ens pensem que és invisible i no, existeixen i estan al nostre voltant. Però també, en el fons, acaba parlant de celebrar els cossos tots, els cossos que siguin. I això us volia llegir un petit fragment de l'obra, que a més és molt bonica, com ho escriu el Pau Coy, en moments que són molt poètics i d'altres que són com molt quotidians i molt frescos. Però ell diu, celebrem els cossos, celebrem-los, també els dissidents, els no normatius, els cossos trans, que no són ni equívocs, ni imperfectes, ni en són presoners. I el protagonista diu, avui he decidit abandonar la disfòria i entregar-me a l'eufòria, de gènere. I diu això, que no és invisible. I és una obra molt bonica, està interpretada per un actor trans, que es diu Marc Torres, que és molt jove i ho fa molt i molt bé. I us convido molt a que l'aneu a veure, perquè realment fa una feina molt bonica. I és una companyia, tots ells són de Mallorca. I també és... a vegades anem molt a Mallorca a fer obres i allà ens tracten superbé i valoren molt la feina que es fa des de Barcelona i des de Catalunya, però a vegades costa una mica el contrari.
El camí
invers. I realment hi ha gent fent coses molt potents allà. L'equip, a més, hi ha vídeo, hi ha música original, l'escenografia i les llums són molt potents i una miqueta per dir, vinga, que també venen coses molt xules de les Balears i els hem de donar espai.
Fins quan la podem veure?
Doncs aquesta una miqueta més, fins al 27 de novembre.
I anem per la tercera proposta.
I això només ha començat.
Com sempre he imaginat i sé
que sempre he sigut
i cada cop millor.
Aquesta és una de les cançons d'Alan el musical.
Exacte, que podeu veure al Teatre Condal fins al 13 de novembre. És una obra que està inspirada també en una història real d'Alan Montoliu, que era un noi trans, el primer a Catalunya que va aconseguir canviar el nom del seu DNI, i que es va suïcidar el 2015 per culpa de l'assetjament a què el sometien els companys del seu institut. I a partir d'aquesta història han construït un musical que podeu veure al Teatre Condal. La dramatúrgia és de Marc Puig i de Mateu Pere Miquel, que són... A més, és un equip que és molt poc conegut. Realment són gent que fa temps que va treballant, però no els havíem vist. I sabem que a veure, produir i aixecar qualsevol obra de teatre és molt complicat i necessites molt més del que t'imagines quan veus l'obra, no? Hi ha moltes persones involucrades. Però per produir un musical hi ha un plus encara més a nivell musical, a nivell d'enregistrar les cançons. Vull dir, portar a terme un musical així, amb una producció senzilleta, és...
Una proesa, quasi, no?
Total. I amb gent que no són coneguts, és fantàstic. I és una obra que... No recordo quan es va estrenar, perquè no és... Crec que ja s'havia estrenat. I ha anat fent temporadetes i està allà resilient, funcionant molt bé. I per públic jove, per públic... Sí, funciona
públic
molt i molt
juvenil,
bé.
Públic juvenil, no?
Sí, 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 sí. A més, l'equip també és molt jove i fa goig de veure també com interpreten i com canten. I sí, sí, és molt recomanable.
Ens has explicat el final, perquè és una història real, i malgrat aquest final, el to és positiu.
Sí, 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 sí. Totalment, perquè bueno, amb la música, amb tot el muntatge, aconsegueixen doncs, bueno, personalitzar també, no? A vegades ens passa, no?, que amb les notícies o una guerra o altres acaba sent tot molt impersonal, no? I posar nom, cognom a les coses i veure com vivia aquesta persona i bueno, posar-li cara i veure que és algú més que un simple titular en una notícia, doncs fa que veiem el context d'una cosa que va passar que és molt terrible i que no ha de tornar a passar, però bueno, que ens la sentim, que no ens siguem freds, no, davant d'aquestes notícies, perquè darrere hi ha tota una família, hi ha tots uns amics, hi ha tot un entorn que va patir molt fort, no? I que, bueno, però també està molt bé, us he proposat, vull dir, hi ha tres obres que parlen sobre aquest tema, no concretament sobre el tema trans, Pols de Diamant no, però són obres que potser fa 10 anys no tindríem tres obres d'aquest tipus, a més, produccions petites, però que estan tenint el seu èxit sobre aquesta temàtica. Vull dir que està sobre la taula, se n'està parlant, hi ha molta feina encara a fer, però, bueno, això demostra que
alguna cosa està canviant.
Sí, sí,
mica
està bé.
Mica. I acabem amb un parell de propostes que tindrem a Cal Bolet, a Vilafranca.
Sí, sí, molt de pressa. No us perdeu, sobretot, tot el que passarà a partir d'ara. És un monòleg de Joan Llago i dirigit per Glòria Balanyà, que podreu veure el 19 de novembre, que us el recomano moltíssim. I també Els Secundaris, que és una peça molt divertida, és un vodevil dels Pirates Teatre, que és un homenatge als actors i actrius que ningú recorda. I, a més, està nominat als Premis Butaca com a millor muntatge de petit format. Ja veurem si el guanyen. Però són dues obres que les teniu aquí al costat i que no us heu de perdre.
I en mig minut, un web.
Vinga, per les famílies. Podeu consultar el portal web escenafamiliar.cat, que està superbé perquè vas al... Tinc un dia 3 de novembre i et posa les obres de teatre que estan en cartell, les que, bueno, no hi són totes potser perquè les han de pujar, diguéssim, les companyies, però trobareu allà moltes propostes per anar amb la vostra canalla.
Doncs gràcies per totes aquestes propostes.
Vinga, ho hem encabit tot, eh?
I tant, i tant, ja que ha vingut tot, no us queixareu. Clara Cols, mil gràcies i bon cap
que
de setmana.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.